Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
L'Ajuntament de Sabadell té tres escenaris sobre la taula per decidir què passarà amb la festa major d'aquest any. El més probable és que se celebri a mig gas, és a dir, que es cancel·lin els actes massius com concerts o cercaviles i que es facin esdeveniments de petit format amb aforaments limitats i activitats en línia. De moment, tampoc es descarta una cancel·lació total de la celebració, ni tampoc que es quedi igual, tot i que és el més improbable. Per altra banda, l'Ajuntament preveu invertir 1.300.000 euros per pal·liar els efectes del coronavirus. La majoria del pressupost, 1,1 milions, sortirà del romanent de tresoreria i prop d'un milió anirà a parar a fer front a les necessitats socials i econòmiques derivades de la pandèmia. Ho ha anunciat en una roda de premsa telemàtica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Què estem pensant aquí? Doncs amb gent que a la millor s'ha quedat sense feina, amb gent que a la millor els ERTEs, per exemple, hi ha hagut gent que aquest mes no ha cobrat perquè encara no s'ha pogut tramitar, amb gent que evidentment a la millor tenia treballs precaris i que ara els ha deixat de prestar i per tant doncs, que no tindran aquests ingressos, per tant via aquestes prestacions socials i via per tant l'àmbit de serveis socials es pot rescabalar aquests ingressos i per tant des de l'Ajuntament poder evidentment donar aquestes prestacions.
La resta del pressupost s'ha invertit en l'Hospital Temporal Vallès Salut, que fa una setmana que està enllestit i que encara no ha rebut cap pacient. Salut considera que encara no cal, mentre que Ferrés assenyala que ajudaria a descongestionar el parc taulí. Un hospital de Sabadell que avui ha informat que hi ha menys de 400 persones amb coronavirus a Sabadell. Avui hi ha hagut més d'una cinquantena d'altes, mentre que les morts han estat de 4 persones. També parlarem de la renda, ja que els gestors demanen que s'allargui el termini per presentar-la. Josep Maria Navarro, de la gestoria GEMSA.
Estem d'acord amb que a l'inici de la campanya s'hagi fet l'1 del 4, perquè hi ha gent que podrà començar a rebre les devolucions, però que seria prudent que s'allargués la campanya més enllà del 30 de juny, perquè ens doni temps a recuperar aquest mes d'abril, que serà el mes perdut, i ja veurem si també part del mes de maig és perdut.
A les dificultats de les gestories per presentar les declaracions a distància s'hi sumen també les dificultats que poden tenir des de l'Agència Tributària. Aquestes i altres notícies us les expliquem en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 3 minuts de les 7, repassem l'estat dels serveis. Avui els que hem de sortir de casa ja han deixat les jaquetes. També s'ha vist alguns pantalons curts pel carrer, 20 graus. Ara mateix a Sabadell les temperatures van repuntant. La Dolors Ballar ens explica què ens espera per aquest cap de setmana. Molt bona tarda.
Bon dia. Comencem aquesta jornada amb la presència de força núvols, alguns de més baixos, d'altres de més trencats, i al llarg del dia s'espera que vagin arribant aquestes bandes de núvols alts i mitjans amb algunes clarianes que a la vegada permetran que avui al migdia parlem d'un ambient suau. I és que, de nou, avui al migdia s'espera una temperatura màxima rondant aquests 21-22 graus cap a la zona més de l'interior i d'uns 18-19 graus arran de costa. Al llarg de la tarda continuaran arribant aquestes bandes de núvols, però en general no s'espera que deixin precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Pel que fa a l'estat del trànsit, com ja és habitual en els últims dies, no hi ha cap tipus d'incidència a les carreteres que ens envolten. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La gestió de la crisi del coronavirus costarà més d'un milió d'euros a les arques municipals. Concretament, l'Ajuntament destinarà una partida d'1.300.000 euros a donar sortida a les necessitats sanitàries, econòmiques i socials derivades de la pandèmia. Gran part dels recursos, més d'1.100.000 euros, sortiran del romanent de tresoreria, mentre que la resta provindran del fons de contingència. La proposta que podria anar augmentant els recursos amb els passos dels mesos es debatran al ple municipal programat pel pròxim 29 d'abril, un ple en el qual també es reobrirà el termini per aprovar definitivament els pressupostos d'aquest 2020. Carem Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. Fer front a les necessitats socials i econòmiques derivades de la pandèmia és l'objectiu d'aquests recursos extraordinaris. Entre altres coses, s'ampliaran les ajudes de serveis socials de les 430 actuals fins les 1.400 de cara al juny, gràcies a una partida de 274.000 euros. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, explica quins casos els estan arribant ja a serveis socials arran de la pandèmia.
Disminució d'ingressos a causa dels ERTOs, gent que s'ha quedat a l'atur sense prestació, inclús gent que treballava en economia submergida i que ha deixat de percebre aquests ingressos. I la demanda principalment va referida a necessitats bàsiques i, per tant, el que fa referència bàsicament a alimentació. Sí que hi ha algunes demandes o comencen a arribar algunes demandes pel que fa també als temes d'habitatge i d'allotjament. Són, en aquesta línia, són bastant similars al que ja se tenia, d'acord? El que passa és que s'incrementa el número d'aquestes demandes.
A la partida d'aquestes ajudes puntuals, n'hi cal sumar una de prop de 500.000 d'euros per assumir necessitats alimentàries. 319.000 euros d'aquesta partida aniran a targetes Moneder per usuaris del rebost solidari, que han crescut des de l'inici de la pandèmia en 300 famílies. D'altra banda, també augmentaran els recursos del programa d'àpats a domicili. Ho ha explicat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Per tant, gent que estan en situació de dependència o també en situació de soledat que els hi fa difícil poder cuinar. I per tant, també hi hem incrementat 115.000 euros més. Vale? I per tant, això suposarà 250 usuaris més també en aquest servei d'àpats a domicili. Normalment en tenim uns 85 aquí, per tant, la idea és podem arribar fins a aquests 250. Vale? Per què creixem també tant aquí? Perquè, com sabeu, els centres de dia s'han tancat i, per tant, hi ha tota una sèrie de gent que fins ara dinaven als centres de dia, que en aquests moments està a casa, i, per tant, el que nosaltres també volem com a ajuntament és que aquesta gent no es quedi penjada, sinó que també puguin tenir aquest recurs.
A banda de donar sortida a les necessitats socials més immediates, des de l'Ajuntament ja pensen en quin serà l'escenari de la ciutat un cop superada la pandèmia, amb importants conseqüències econòmiques. Per això s'ha constituït un grup de treball que reculli mesures en l'àmbit de la promoció econòmica, reorientació dels plans d'ocupació, la reactivació del sector urbanístic i també del comercial. No faltaran tampoc les mesures per ajudar a l'àmbit cultural i esportiu, també molt afectats per la pandèmia.
L'Hospital Temporal Vallès Salut encara no té data d'obertura. Així ho han apuntat avui des de la Conselleria de Salut a l'alcaldessa de Sabadell, que hi reclamava calendaris sobre la posada en marxa de l'equipament de la pista coberta. Tot plegat quan fa una setmana que està habilitat i a punt per rebre pacients de coronavirus en fase aguda.
Tot i la resposta sense concreció per part del Departament de Salut de la Generalitat, Ferrés insisteix que l'hospital temporal és necessari, malgrat la davallada de casos, i n'ha apuntat el perquè.
Primer, per la pròpia activitat ordinària, segon, per no generar més llistes d'espera, tercer, perquè tenim un problema gravíssim a les residències, com sabeu, i per tant, jo crec, no perquè la gent de les residències vagi a l'hospital aquest temporal, que jo aquí no hi entro, però dic, escolta, sí que és evident que l'hospital temporal pot ajudar a drenar i, per tant, si recuperem llits a l'hospital, bona part d'aquestes residències, la gent que estigui més greu, també es pot anar derivant cap a altres recursos, no? I després, perquè sabeu que el Taulí és un dels hospitals que ha patit més retallades aquests últims, històricament, que tenim un punt de partida molt més greu que la resta dels hospitals.
A més, Ferrés recorda que hi ha CAPs tancats a la ciutat perquè els seus professionals havien d'anar destinats a l'hospital temporal, com confirma també el tinent d'alcaldessa, Pol Gibert.
La base de personal que hi ha a l'hospital de campanya és de l'ICS, dels centres de primària, qui han fet rondes de formació i estan preparats per estar operatius a l'hospital de campanya, expenses a CatSalut i quan el posa en marxa. Diguem.
Tot plegat quan l'habilitació de la pista coberta per l'ús sanitari ha costat a l'Ajuntament 175.000 euros. Ara l'administració està en converses amb Salut per arribar a un acord per compensar aquesta quantitat, ja que la competència és del govern català.
Des de diferents formacions sabadellenques han respost a la nova polèmica que envolta l'Hospital Temporal Vallès Salut. Des d'Esquerra Republicana, per exemple, assenyalen la part positiva del fet que les instal·lacions estiguin tancades i lamenten que s'estigui utilitzant amb finalitats polítiques. Gabriel Fernández és portaveu del grup municipal d'Esquerra.
Ara per ara, i segons els criteris dels metges, no és necessari. Per tant, no entenem per què aquesta controvèrsia no ens agrada, dona una sensació de que sempre s'està buscant una propaganda, una publicitat, quan ara hauríem d'estar tots concentrats en fer lo millor, en ajudar, en no entorpir, I aquells que tenen les responsabilitats i les competències reals en salut, que és el departament i el parc taulí, seran els que determinaran quan, com s'obre l'hospital i si cal obrir l'hospital temporal.
Per contra, des de Sabadell en Comú defensen la necessitat de posar en marxa el nou equipament, al·legant que el Taulí el necessita per continuar atenent persones amb diferents patologies. Per la seva banda, des del Partit Popular, el seu líder a la ciutat, Esteban Gessa, s'ha mostrat indignat per l'actitud de Salut i el que considera un obscè comportament sectari impresentable amb Sabadell, que és el que ha dit textualment. I la pandèmia del coronavirus ho ha trastocat pràcticament tot des del seu inici. Ha canviat els nostres hàbits i la manera de relacionar-nos i tot apunta que, malgrat que s'aixequi el confinament de la població, durant uns mesos més haurem d'extremar les mesures de seguretat amb l'ús de mascaretes i l'anomenat distanciament social. Tot això fa que a hores d'ara la celebració de la Festa Major 2020 continuï sent una incògnita. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha comentat en una roda de premsa telemàtica que l'Ajuntament de Sabadell treballa en tres escenaris.
Ara que és evident doncs, que no es podria fer la festa major, un escenari intermig que és que es poguessin fer algunes activitats entre la part online, per entendre'ns, la part d'això, o que es poguessin fer algunes activitats amb menys aforament i, per tant, amb un aforament molt, molt, molt controlat. Aquest podria ser un altre escenari, però ens s'hauria de veure en les properes hores com es va, o, evidentment, doncs, amb un escenari de normalitat, que ja dic que jo el descarto d'entrada perquè em sembla que el mes de setembre no hi serem.
Malgrat aquesta incertesa, l'alcaldessa de Sabadell creu que cal ser prudent perquè decidir anul·lar la festa major en aquests moments diu que encara seria un acte temerari. I encara en política, el grup municipal de Ciutadans ofereix al govern municipal plantejar conjuntament un nou pla de mandat. Aquest full de ruta s'havia d'aprovar durant aquest mes d'abril, però la crisi del coronavirus ha impedit que això es dugui a terme. Ara el partit taronja estén la mà a l'executiu de Marta Ferrés per replantejar la guia d'aquest mandat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des de Ciutadans consideren que ara mateix cal deixar els colors de cada partit a banda i fer front comú per reconstruir la ciutat després del coronavirus. Per aquest motiu, Adrián Hernández, portaveu del grup municipal, ha presentat avui la seva proposta de mandat, un pla que gira al voltant de tres eixos. El primer, la salut.
S'ha demostrat una de les denúncies que històricament fem a la ciutat, doncs, que els serveis sanitaris a la ciutat doncs, requereixen més personal humà i material. Els recursos que tenim al Taulí s'han demostrat insuficients doncs, per la demanda que tenim no? de 400.000 persones que donem assistència, que l'atenció primària a la ciutat està molt justa i que hem de reconfigurar també el sistema de residències.
En segon lloc, Ciutadans demana a l'Ajuntament que insti a l'Estat a flexibilitzar la llei perquè el consistori pugui utilitzar el seu superàvit.
Si aconseguim aquesta flexibilització de la regla de la despesa i mobilitzar el superàvit, doncs tindrem milions d'euros que podem fer utilitzar a nivell municipal doncs, per reduir o per minimitzar pèrdua d'activitat econòmica i ajuda a col·lectius vulnerables.
Per últim, Ciutadans proposa al govern municipal que efectuï un pla per a salvar econòmicament i socialment les entitats de la ciutat que han vist parada la seva activitat durant molts mesos.
Ja hi ha menys de 400 persones amb coronavirus a Sabadell, una dada que no passava des del 26 de març. En total hi ha 398 persones infectades amb la Covid-19, 277 de les quals al Taulí, i que són 17 menys que ahir. També baixen les persones hospitalitzades a l'Hotel Verdi, hi ha 16 casos menys que dijous, i en queden 63. Per contra, pugen els casos greus i la UCI té 58 persones ingressades, 5 més en les últimes 24 hores. En l'apartat de bones notícies hi ha més d'una cinquantena d'altes en les últimes 24 hores, comptant també les domiciliàries. Pel que fa a les defuncions, han mort 4 persones en l'últim dia. Des de l'inici de la pandèmia, 884 persones han superat la malaltia, mentre que 259 han perdut la vida. Pel que fa al conjunt de l'Estat, avui hi ha hagut un nou repunt de morts. En les últimes 24 hores s'han registrat 585 noves defuncions, cosa que eleva el recompte a 19.478 morts des de l'inici de la pandèmia. En total, a tot el territori espanyol hi ha més de 188.000 persones contagiades per coronavirus, 5.252 més que ahir. L'augment respecte a dijous és similar al dels darrers dies, d'un 2,87%, un percentatge de pujada de la gràfica de contagiats que porta estabilitzat al voltant d'aquest 3% des de fa ja 10 dies. I encara en matèria sanitària, no sé si a vosaltres us costa dormir aquests dies. Heu de saber que la tecnologia i la pèrdua d'hàbits estan influint negativament en la qualitat del son dels sabadellencs. La informació negativa constant que ens arriba, la llum blava de les pantalles i la manca de sincronitzadors socials són el principal causant de l'alteració del descans durant aquest confinament. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Un son superficial, més despertats durant la nit o dificultats per adormir-se. Alguns d'aquests símptomes descriuen la menor quantitat i qualitat del repòs que està afectant algunes persones durant l'estada forçada a casa seva. Dos elements principals influeixen. La doctora Maria José Masdeu, adjunta del Servei de Neumologia i la Unitat Multidisciplinar de Son del Parc Taulí, ho explica.
Un és el que se'n diu la pèrdua dels sincronitzadors socials. Això significa que hem perdut aquells hàbits, aquelles rutines que són les que ens marquen en cada moment del dia el que hem de fer. Aquestes rutines i aquests hàbits ens ajuden a mantenir, per tant, els nostres ritmes biològics, els ritmes del nostre organisme. I això ajuda a mantenir el ritme de son i de vigília. Per tant, el perdre aquests sincronitzadors socials és com si el nostre cos, el nostre organisme, en alguns casos s'hagués també de sincronitzar.
A més de la pèrdua d'hàbits que marquen en quin moment del dia estem, també intervé en el descans la tecnologia.
Utilitzem més els mòbils, els PCs, les tablets, no? I això té dos elements dolents per al son. Un és, estem sotmesos a una sobreestimulació, tot el dia estem absolutament connectats, pendent d'informació per tot arreu, i aquesta informació, com tots sabem, no és positiva. Per tant, això acabarà creant també una sensació com d'ansietat, de por, d'angoixa. I després, l'altre element dolent que tenen aquests elements a la tecnologia és que estem sotmesos a llum blava. La llum blava és la llum de les pantalles i aquesta llum és molt intensa i és un missatge per al nostre cervell que li està dient que és un dia permanent. Per tant, no cal anar a dormir.
La doctora Masdeu recomana limitar l'exposició a la tecnologia i assenyala rutines favorables, com ara fer els àpats sempre a la mateixa hora, igual que l'anar a dormir i el llevar-se. Pel matí, dutxar-se per activar-se i vestir-se amb una roba diferent del pijama. A més, es recomana practicar esport i l'exposició a la llum solar, que és el millor sincronitzador pel cos. També és important la dieta que seguim, ja que durant el confinament al nostre cos li poden venir més de gust els greixos i els hidrats de carboni. Quan torni al ritme de vida normal, moltes d'aquestes alteracions desapareixeran en un període d'entre 2 i 4 dies. Qui no ho aconseguís, podrà adreçar-se al CAP per posar-hi remei.
I el Consell Comarcal ha començat avui a distribuir material de protecció a 11 residències de gent gran de la comarca. Són peces fabricades en els Fab Labs del Vallès Occidental després de detectar les necessitats dels centres. En total es lliuraran 105 viseres i 45 ulleres de protecció fabricades amb tecnologia 3D. És una informació més enllà de la comarca que repassem també en un format més breu, notícies de la nostra ciutat. Passem a altres notícies de Sabadell i la comarca en un format més breu. Continua la crida del Banc de Sang perquè es facin donacions malgrat la pandèmia del coronavirus a Sabadell. Serà fins al 22 d'abril que es poden fer aquestes recollides a l'antic mercat de Sant Joan. S'hi pot anar des de 9:45 del matí a 3:45 del migdia i de 5 de la tarda a 9:45 del vespre. I Pimec comença una campanya que es titula Tu ets el comerç. Aquesta iniciativa té com a finalitat fomentar entre els consumidors la compra al comerç de proximitat, evitant haver de desplaçar-se lluny per anar a comprar, ja que es poden trobar tots els productes necessaris als comerços i també als mercats de barri. També volen posar en valor i dignificar la tasca que estan realitzant actualment tots els comerciants que obren els seus establiments en aquests moments tan difícils perquè no falti cap dels productes de necessitat bàsica. I la reducció de la demanda a les línies del Ferrocarrils Catalans es manté per sobre del 90%. La màxima ocupació a la línia Barcelona-Vallès aquesta setmana ha estat del 23% i a la línia Llobregat-Anoia del 14% i sempre durant la primera franja de l'hora punta del matí, que aquests dies s'ha desplaçat lleugerament cap a 6:45, que és una hora abans que la tendència anterior a l'inici de l'episodi. I un últim apunt, perquè la policia de Sabadell ha interposat 42 denúncies aquest dijous a persones que no complien el confinament. Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dimecres a dijous fins a la mateixa hora de la matinada passada. Des de l'inici del confinament, el cos policial ha sancionat 1.323 persones. Més coses, la campanya de la renda que està en marxa des de principis del mes d'abril s'hauria d'allargar un o dos mesos més del previst, és a dir, fins a finals de juliol o d'agost. Aquesta és la demanda que fa el Col·legi Oficial de Gestors Administratius i que comparteix la gestoria sabadellenca GEMSA. Només d'aquesta manera, diuen, es podrà assumir el volum de feina i de declaracions que s'han de preparar. Mireia Sanz, molt bona tarda.
Bona tarda. La presentació d'expedients de regulació temporal d'ocupació i dels impostos habituals per a aquesta època de l'any, combinat amb el teletreball, fan que els professionals vegin inviable tenir-ho tot llest a finals de juny. Josep Maria Navarro, responsable de la gestoria GEMSA, afegeix encara un altre element a l'equació, les dificultats que pot tenir l'agència tributària per oferir atenció personalitzada als ciutadans davant de la crisi sanitària del coronavirus.
El problema aquest any serà que, amb tota la història del confinament, ja veurem quan podem tornar a la normalitat, quan Hisenda tornarà a donar hores perquè la gent vagi a consultar i a fer la declaració, i ja veurem també els assessors què podem fer i com ho podem fer, perquè se'ns començarà a juntar pues, tot un grapat de problemes.
Tot plegat en una declaració de la renda que no compta amb canvis significatius respecte de l'any passat, exceptuant el fet que s'ha incrementat la quantitat mínima que has d'haver cobrat per estar obligat a fer la declaració a 14.000 euros anuals en alguns casos o a 22.000 en d'altres. L'esborrany de la declaració es pot demanar des de principis del mes d'abril i Navarro comenta que en els casos de declaracions senzilles amb un únic pagador i de rendes del treball són documents que són correctes. Ara bé, en les declaracions més complexes cal mirar-s'ho bé.
Els que tenen activitat empresarial i tenen retenció. Pues, bueno, les retencions que té Hisenda rarament coincideixen amb les retencions que té el treballador o que té l'empresari, en aquest cas. Per exemple, pues, si tens rendiments d'immobles, és a dir, lloguers o coses per l'estil, has de comprovar que els valors cadastrals siguin correctes i que l'aplicació que fa Hisenda a lo millor és del 100% o del 50% perquè és compartida.
Així doncs, ja es pot demanar l'esborrany de la declaració i a partir del 5 de maig es podrà sol·licitar una cita prèvia presencial a Hisenda, que si la crisi sanitària del coronavirus ho permet, s'hauria de poder començar a donar a partir del 13 de maig. D'altra banda, a partir del dia 7 del mes vinent començarà també l'atenció telefònica per fer la declaració. Si no hi ha canvis, la data límit per presentar-la és el 30 de juny.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de vuit, moment per sortir de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies del dia. La Generalitat afirma que Catalunya ja ha passat el pic de la pandèmia. El Departament de Salut ha informat que el passat 8 d'abril el país va assolir el pic de casos positius de coronavirus, mentre que el dia 11 es va arribar al màxim d'hospitalitzacions. Alba Vergés, consellera de Salut, afirma que continuen monitoritzant l'evolució de la pandèmia.
Hem de continuar monitoritzant l'evolució de l'epidèmia i el risc, sobretot, de nous rebrots. El pic epidèmic s'ha calculat per tota Catalunya. Si es calcula per diferents àrees l'evolució de l'epidèmia, veurem que és esglaonada. Per tant, podem concloure que a data 17 d'abril, a data d'avui, s'ha sobrepassat el pic de casos positius, així com el moment de màxima pressió sobre el sistema sanitari.
Vergés ha afirmat que l'evolució en termes generals és positiva, tot i que el nombre de casos diaris continua sent elevat. En les últimes 24 hores, com explicàvem, s'han registrat 585 noves defuncions a l'estat espanyol, cosa que eleva el recompte de morts a 19.478. En la roda de premsa diària del director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, s'ha referit a la proposta de la Generalitat que els infants puguin sortir de casa d'aquí 10 dies. Ha dit que cal ser molt cautelosos.
El problema no és tomar una decisió de si los niños pueden o no pueden salir, si los mayores pueden o no pueden salir. El problema es la coordinación de todas las medidas conjuntas que se tienen que aplicar, aplicarlas de forma coherente, de forma lógica, y sobre todo lo que se tenga que aplicar, aplicarlo de verdad. Hay situaciones que pueden ser, sobre el papel, muy recomendables, pero que la aplicación sea realmente complicada.
La Generalitat ja avisava que necessitava 10 dies per estudiar aquesta proposta i que en qualsevol cas havia de ser avalada pel govern de Madrid. Per altra banda, el Ministeri de Salut també ha parlat sobre aquest ball de xifres que hi ha en les últimes hores sobre com s'han de comptar aquests casos de coronavirus. El mateix Ministeri ha admès que té dificultats per agrupar les xifres que els arriben de les diferents comunitats a causa de totes les metodologies diverses que s'estan utilitzant.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Encarem ja l'actualitat esportiva amb el Club Natació Sabadell, que ha valorat positivament l'anunci de la Federació Espanyola de Natació de donar per finalitzades les lligues de waterpolo. Enmig d'un escenari d'incertesa i amb les instal·lacions encara tancades, els clubs han preferit acabar amb la competició abans d'hora. Una comissió delegada serà ara l'encarregada de decidir ascensos i descensos, les places europees i si hi ha campions o no. Xavi Balaguer, director esportiu del club, creu que els títols haurien de quedar deserts.
Pensem que, atesa les circumstàncies, la millor decisió seria deixar els títols de Lliga deserts, perquè recordem que més enllà de que la Lliga regular doncs, no està acabada i faltava gran part de Lliga regular, els títols en waterpolo es defineixen en un play-off. Llavors, això ens fa dir que els equips parteixen de zero en aquestes situacions, pràcticament, i per tant tot està per definir.
Abans de la suspensió, el femení de l'Astralpool era tercer a 6 punts del líder, el Mataró. Si la federació acaba proclamant campiones a les maresmenques, es trencaria l'hegemonia sabadellenca dels últims 10 anys. Les de David Palma encara han de saber què passa amb la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga. Els últims rumors apuntaven al setembre com a possible data. Balaguer s'ha mostrat escèptic.
Són moments d'incertesa, que no sabem tampoc l'Alen quina decisió prendrà en aquest sentit. Penso que també posposar la competició, com s'està parlant, a principi de l'altra temporada també té els seus inconvenients, perquè les plantilles difícilment seran les mateixes, però aquí sí que estem una miqueta més a l'expectativa i sí que és veritat cada dia que va passant es veu més complicat el fet de que es puguin acabar també aquestes competicions.
Pel que fa al masculí, amb els resultats vigents acabaria la Lliga quart i jugaria l'Eurocup la pròxima temporada.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
I com acostumem a fer aquests últims dies de confinament, l'Instagram de Ràdio Sabadell segueix en marxa. Aquest cap de setmana ho farà amb una sessió de manualitats i diumenge a la tarda. Aquest serà un Sant Jordi diferent, tancats a casa, i si voleu regalar una rosa de paper a algú, diumenge a 6:45 en podeu aprendre amb l'entitat Ai Mai Manetes Handicap. La setmana que ve seguirem amb Sant Jordi i ho farem amb una programació especial el mateix dia 23, tot plegat a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Poc més d'un minut, arribem a 2:45. Nosaltres tanquem aquí aquest informatiu. Us podeu mantenir informats, però, al nostre Facebook, també a Twitter o Instagram i al portal de notícies radiosabadell.fm, que estarà actiu durant tot el cap de setmana per oferir més informació d'actualitat sobre el coronavirus a la nostra ciutat. Nosaltres hi tornarem el dilluns a partir de les 9 del matí en aquest horari especial, aquesta programació especial arran del confinament. A partir de les 9, butlletins informatius, una edició del Notícies Migdia a 2:45 i una del Notícies Vespre a partir de les 7. Que passeu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.